La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, capgirem el funcionament d'aquesta tertúlia, que ja sabeu que ens agrada fer-ho de tant en tant, perquè coincidint amb la que se celebra la Setmana Mundial de la Novel·la, hem convidat tres escriptors en qui parlarem sobre què significa escriure novel·la, com és el procés creatiu i quin paper té la literatura en les nostres vides. Per fer-ho, tenim a l'estudi Ramon Barnils, el Víctor Alexandre, molts coneixements sereu la seva veu i, de fet, el seguireu sentint durant avui. Víctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Víctor, ja ho sabeu, és periodista i és escriptor de més d'una vintena de llibres, entre els quals hi trobem assaig, narrativa i fins i tot teatre. Perdoneu. Tenim també la Maria Sallars, una novel·lista emergent que acaba de publicar Drames per a principiants. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
I a la Mireia Carrillo, una autora també novell, que enguany ha publicat la seva segona novel·la, almenys la segona que ha escrit, no? La Voz de les Muses. Molt bon dia, Mireia.
Bon dia.
Quan estava preparant aquest guió, us ho explicava ara abans d'entrar en el directe, no? Pensava, ostres, hauràs de presentar qui són la Mireia, la Maria i el Víctor, que potser els nostres oients doncs, el coneixen més, perquè és conegut d'aquesta casa, en la seva relació amb la novel·la i el seu paper com a escriptors i escriptores. I em va semblar que era una mica ridícul que, acompanyant-me vosaltres aquí a la taula, no ho poguéssiu fer vosaltres mateixos, no? Així que, Víctor, com et presentaries com a escriptor?
És que ser escriptor no és res diferent de qualsevol altra professió. Normalment em trobo amb persones que em diuen continues escrivint? I penso, clar, que es continuo escrivint cada dia de la meva vida perquè és la meva feina. I ningú li pregunta a un fuster què, continues fent cadires? I clar que sí, perquè és la seva feina, no? Per tant, no és ni més ni menys important que fer mobles. Jo no sé fer mobles, en canvi ell potser no sap escriure, però cadascú en aquesta vida ocupa un espai i per tant, doncs, si jo no sabria fer un sofà, ell me'l facilita per tal que jo pugui doncs, estar còmode. Però és que jo escric per tal que ell pugui seure en aquell sofà i enriquir-se llegint literatura. De manera que és una feina com una altra, i em definiria com una persona doncs, que fa el seu ofici i que a transvés del seu ofici explica una mica la seva manera de veure i d'entendre el món.
Maria, Mireia, no sé si compartiu, ara us demanaré que us presenteu vosaltres, però si coincidiu amb això que ens explicava el Víctor, no? Doncs que escriure és com qualsevol altre ofici, que quan algú li pregunta si segueix escrivint és, sí, és quelcom que estranya.
Sí, totalment. Bueno, de fet, a mi em passa una mica al revés, que em costa com considerar-me escriptora i he escrit durant molts anys de la meva vida, però vinc d'un món que no té res a veure. Jo soc odontòloga, dentista, llavors sempre se m'ha fet molt estrany considerar-me escriptora i molta gent em diu, però ets escriptora, has publicat una novel·la, escrius cada dia de la teva vida. I llavors, sí, no sé.
Mireia.
Jo en el meu cas, bueno, estic una mica com la Maria, sempre he escrit, és veritat que això, no sé si sóc escriptora o no sóc, però sempre m'ha agradat explicar coses, sempre. I jo vinc del món de la docència, on també s'expliquen un munt de coses. Llavors arriba un punt que això traspassa i arriba al paper, jo crec, no? Però sí, i inclús en el meu cas m'he format com a artista i aquí estic intentant obrir camí.
És que saps què passa? Que hi ha oficis o feines o carreres que et donen un títol i el penges a la paret o el que sigui. Aleshores, quan tens aquell títol, doncs, clar, dius, soc odontòleg, no? Odontòleg, sí. O soc psicòleg, o sigui, el que sigui. Però, clar, quan fas feines artístiques, no hi ha un títol de pintor que penges a l'aparell. Soc pintor. No. El pintor, vull dir, la teva feina te la dona... Sí. La teva professió te la dona la feina que fas. És veritat que al principi, evidentment, difícilment et consideres pintor o escriptor o escultor quan estàs començant, perquè dius, no tinc encara un bagatge, i per tant vaig a les palpentes i he fet dos quadres i vaig fent i tal. Ara, a partir del moment que tens ja un bagatge fet teu, aleshores dius, a part del títol que puguis tenir, del que sigui, dius, doncs soc odontòleg i escriptor, o soc psicòleg i pintor. però al principi no, perquè clar, com que no hi ha cap títol, dius, bueno, jo intento escriure, ho intento pintar, ho intento esculpir.
Sí, és com complicat.
Però ja arribarà, no passa res.
Hi ha el síndrome aquesta de l'impostor, de l'impostora, al principi de la carrera d'un escriptor i d'una escriptora?
No sé.
Jo en el meu cas sí, he de dir, eh? Jo quan em van publicar, quan em van dir que em publicaven la novel·la, sí que vaig pensar, uau, o sigui, de veritat està passant això, i que vaig tenir una mica de por de pensar, però si jo no he escrit res professional, no tinc cap carrera relacionada amb això, i sí que tens moments de sí, d'inevitablement pensar, s'hauran equivocat, però no.
En el meu cas també, i a part perquè jo no tinc una editorial al darrere que m'hagi... Tampoc l'he buscada, eh? Jo he sigut així de... Pues jo m'ho publico jo sola, i m'ho maqueto jo, i m'ho dissenyo jo, i això encara ha fomentat més aquest síndrome d'impostora de on vas? Però també pensava, és que crec que això és una carrera com a llarg plaç, no? I els millors escriptors, obres de Surafa, i tenen un munt de llibres, doncs s'haurà de començar. I ja,
algun és dir el primer, no?
Clar, algun haurà de ser el primer, llavors això és el que m'ha ajudat més amb aquest síndrome de la impostora.
Però dir, pensa, bueno, pues... pensa més a més que molts grans escriptors de la història, que ara llegim alguns dels seus llibres com a clàssics, en aquell moment els editorials van fer un pelegrinatge per editorials que no els volien.
Sí.
De manera que, saps?
Sí, i que a part escriure s'aprèn escrivint, jo crec. Vull dir que és anar fent i donar per fet que aquesta no serà la millor obra, però bueno, és la primera. Bueno, la primera publicada, com bé deies.
Sí.
La segona
escrita, no?
La segona escrita, però la primera està al caraix i es quedarà allà molt ben guardada.
De fet, crec que serà una conversa molt interessant perquè tenim perfils diferents en aquesta taula i això fa que sigui més ric. La Maria i la Mireia heu començat recentment, per dir-ho d'alguna manera, no?, la vostra carrera com a escriptores. Totes dos heu triat la novel·la com a gènere. Víctor, en el teu cas tens més d'una vintena de llibres publicats. Vas començar sobretot amb assaigs. Tu ets, d'això que diguem de títol, ets periodista,
sí,
no?,
sí,
per dir-ho
sí,
d'alguna manera. Vas començar amb assaigs, has escrit teatre, i amb la teva última obra, de fet, t'has atrevit a barrejar diferents gèneres. No? Té una mica de teatre, una mica de novel·la, una mica d'assaig?
No sé... mira, potser la primera novel·la, això que dius, una mica, la novel·la i la realitat ho va fer el Turmant Capote, és a dir, amb sang freda. Fins aleshores no s'havia dramatitzat un afer que era periodístic, i ell li va donar caràcter de novel·la, és a dir, que llegeixes tota una sèrie una història amb personatges que són reals, que van passar a Kansas, però que a més ell ho ficciona. I no cal que els personatges reals diguessin exactament allò, però venien a dir allò o ell hi posava de la seva collita. Però és una obra que canvia absolutament la visió del periodisme. A partir d'aquell moment el periodisme es transforma. En aquest cas, el cas que dius de Jo no volia ser Rita Hayworth, clar, és una obra de teatre, però sí que sembla una mica una novel·la, amb molt de diàleg.
Té ingredients, no?
Sí,
ingredients.
Sí, ho sembla, sí. El que no és més cap biografia, és una història d'una dona que va patir moltíssim per una sèrie de coses, i sí, es llegeix com una novel·la, però vaja, originalment és una obra de teatre. Sí.
I què té la novel·la que vosaltres dues hagueu començat? Bé, Maria, em sembla que tu més escrivies relats curts que publicaves a través de les xarxes socials, no? Però què té la novel·la que no tenen altres gèneres?
A mi el que m'agrada és, sobretot, que a través de la metàfora pots aprendre coses. Jo crec que, com a mínim, és el recurs que jo he utilitzat, no? Perquè de vegades tu t'encalles amb el teu tema i estàs molt ficat dins teu i penses que allò és un drama i que no en sortiràs d'allò. I de vegades la història de la fulanita t'ajuda a dir, doncs mira, si ella ha pogut, jo també puc. I llavors trobo que té com aquest punt d'ensenyar-te coses, però d'una manera molt amable, molt que és molt fàcil ficar-t'hi, no?, allà dins.
Compartiu?
Sí, totalment. I de fet, ja jo això estava més acostumada a escriure relats. M'agradava molt escriure relats curts, així com una mena de historietes rodones fàcils per llegir en 5 minuts. Però és veritat que va arribar un moment que tenia ganes, doncs, d'estar més estona amb els meus personatges, que poguessin evolucionar més, que poguessin viure més coses, i per això vaig decidir, doncs, fer el pas a la novel·la, que la vaig escriure quan em vaig apuntar a l'Ateneu Barcelonès. I és un procés completament diferent, i he de dir que gaudeixo, no sé si més, però és diferent, clarament, escriure una novel·la, perquè és això, els personatges t'acompanyen durant molt més temps i la seva història, llavors és com que hi acabes entrant molt més, i penso que pel lector també és molt bonic poder seguir com tot aquest procés, no?
Mm.
Víctor.
Sí, és que amb el conte jo faig, segons la història que et ve, veus que allò tindrà una carcassa diferent, no?
És primer tenir la història al cap i després decidir clar, el format?
Sí. Clar, sí, perquè el format, si no tens la història, és un format buit, no? és una cambra buida. Però primer et ve una idea i tu veus si com allò ha de ser transmès, si et sents còmode d'una manera o d'una altra. Hi ha coses que dius, no dona per una novel·la, no és? Per exemple, Quim Bonzó va fer la novel·la que de fet era un conte, que era el, bé, el tema, ara no recordo el títol, el tema d'un home que no pot reduir la seva erecció, no? No recordo ara el títol. I allò està inflat. Ell volia fer novel·la, però és un gran contista, per exemple, no? I és brillant amb els contes. Ell va voler fer una novel·la perquè se suposa que la novel·la té més prestigi. I, clar, és un relat preciós, meravellós, però inflat. I aleshores perd força, perquè allò era brutal explicat com a conte, però a mi com a novel·la queda... clar, has de posar més farciment. El conte demana que has de tenir el final. Si no saps el final, és millor que no comencis. El conte has d'anar directe al final, directe al gran. No vol, ara obre la porta, s'ho pensa, no sé, potser tal vegada... Tot això, saps? Tot això és palla. Has directe al gran. La novel·la no, la novel·la és, doncs, recreació...
Permet, no?, aquest exercici.
És un camí xulíssim,
Sí, ara això que deia la Maria, clar, convius amb els teus personatges, cap davall no existeixen, no, els has creat tu, són els teus fills, i per tant viuen amb tu tot el procés de la novel·la, fins que la novel·la ja creixi com els fills, no?
Sí.
I ja se'n maduren i se'n van sols, ja no, el pare i la mare no pinten res aquí. Doncs ja no són teus, ja són del públic, del lector, i cadascú els veu a la seva manera. I aquí li cauen simpàtics i altres antipàtics, i tu els has creat, però mentre els estàs creant, escolta, són la teva vida, te'n vas a dormir amb ells, dorms amb ells i penses el coixí, i penses i tal, i et lleves pensant en ells, i estàs fent coses pel carrer i van venir... Això,
i què faria, no?, aquest personatge,
sí, també, crec que vius a través d'ells, és una cosa molt bonica, no? Jo he tastat també coses de teatre, he fet teatre, i també té això, no?, com que pots permetre't ser o somiar o viure, encara que sigui de manera imaginària, però una vida que no és teva, no?
Clar, no,
i això és una passada,
és
el regal era per mi, en realitat.
Sí, per això hi ha una mena d'alter ego.
Ara us preguntaré això, parlem, endavant, que floreixi la conversa, no?
No.
En aquest procés creatiu, en una novel·la, una de les coses més importants són aquests personatges que ara el Víctor explicava, no? Com vosaltres teniu els personatges al cap, sabeu com són? O quan comenceu a escriure la novel·la, tot i que teniu molt clar la història, el personatge pot ser d'una manera, però quan va passar la novel·la canvia.
Sí, i tant.
I se'n va d'una altra manera, que tu tenies pensat que aquell personatge fos així, i acabarà sent així.
No, és que el que mana sembla una botada.
Tenen vida pròpia?
Sí,
una mica.
Absolutament. No, sembla, que diré, sembla una botada, però qui mana és el personatge. L'autor no mana.
Si està al servei del personatge?
Si l'autor és lleial, qui mana és el personatge, no ell. És a dir, el personatge no ha de fer el que tu vols. Ha de fer el que ell faria d'acord amb l'individu que tu has creat. Per tant, aquella dona no faria allò. I per molt que tu vulguis que ho faci, no, perquè trenques la lògica del personatge. Per exemple, en Els Abans del Gran del Celler hi ha un personatge femení que a mi m'agradava molt i que jo no volia que morís. No volia. Però és que vaig veure que havia de morir. Que havia de morir per la lògica del personatge. Jo no podia revelar ni podia fer de Déu omnipotent i dir, doncs, li salvo... No, havia de morir. Per tant, mana el personatge. Ara, s'hauran trobat la Mireia i la Maria, que molta gent els haurà preguntat, és autobiogràfica aquesta novel·la?
Sí, aquesta la tenia apuntada, eh? Sí.
I, a veure, es pot fer una novel·la basada en tu o en coses, en experiències personals, però sempre, en qualsevol llibre que facis, per molt llunyà que estiguis, a sang freda, trobant que pot, també hi ha coses seves. És a dir, l'autor ha creat allò i, lògicament, la seva obra traspua...
És inevitable, clar.
Clar, ja passa del seu
món. Això no vol dir que hi hagi un personatge amb el qual tu t'identifiques més, que és el teu alter ego,
clar,
que... que coincideix més amb la teva manera de pensar o diu aquelles coses que tu estàs més d'acord. Per exemple, en els amants de la Rambla Celler, una mica el meu alter ego no és un home, no és el narrador, que sembla que és un escriptor, i la, és una dona. Jo sóc aquella sóc jo, no? I com veig la vida. I en els casos de personatges secundaris també hi ha una mica de l'autor. És a dir, en tots els personatges hi ha coses teves.
Sí. És inevitable, no? Suposo. Sí, no sé si vosaltres també ho compartiu.
És que apareix com la gran pregunta. Tothom m'ho ha preguntat. No
sí, sí,
tu,
a mi també m'ho ha preguntat.
Però ets tu? No.
A veure, jo he de dir que he fet la protagonista odontòloga amb la mateixa edat que jo.
Clar. Hi ha pistes,
sí, llavors,
no?
Sí, a veure, jo ho accepto que jo també... Sí.
Tu has buscat, per dir-ho d'alguna manera, Maria.
Buscat, però és veritat, sempre ho dic, que al final jo a la meva protagonista li he fet viure com les vides, els isis, no? Les històries que jo no he viscut, les he viscut a través d'ella, i per molt que jo tenia la història superpensada inicialment, és una mica el que deies, no? Que al final el protagonista et va portant i acabes això, escrivint alguna cosa que no tenia res a veure amb el que havies pensat.
El que sí que jo sí que faig, no sé vosaltres, però jo crec que això és gajes de l'ofici que li diuen, de Belles Arts, que allà treballem molt amb quadern d'artista, llavors a mi m'agrada molt fer això, i jo m'agafo un quadern en blanc i començo a agafar fotos, perquè jo sóc molt visual, llavors jo agafo fotos perquè m'ajudin a, primer, a agafar idees, a saber què vull descriure, i a partir d'aquí, jo després ni m'ho miro, però jo ja sé quina és la meva base, i arrel d'aquí llavors jo anava agafant fotos de gent que ho vegi, si algun dia aquest quadern arriba a mans d'algú, potser es pensen que sóc una psicòpota, perquè si la persona es troba i, per què tinc fotos
una
meves, no?
No?
Doncs no és res personal, de fet el personatge ni tan sols és com tu, però físicament de vegades a mi sí que m'ajuda a poder descriure persones, tot i que després els hi faig altres coses, altres canvis, perquè el mateix personatge, com tu deies, ho demana, no?
I, per exemple, a l'hora de crear personatges deplorables, que facin tot allò que la nostra moral i la nostra ètica no ens permet fer com a persones, no? És divertit? No sé si n'heu escrit, sí, o si teniu ganes d'escriure's, posar-vos a la pell d'algú, un dèspota, un execrable, no? Amb totes les lletres, per alliberar-nos d'alguna manera de la cotilla del portar-nos bé i ser persones i bons ciutadans. No sé si heu fet aquest exercici o si teniu ganes de fer-lo, o si potser sembla que pot ser divertit i pot resultar desagradable, no ho sé.
Jo l'he fet, és molt desagradable. En els abans de l'Arbre del Celler hi ha un personatge que té relacions incestuoses, força la filla, l'ha forçat sempre, i la filla no s'ha revelat mai això, no? Fins que el moment, hi ha un moment que després sí, però i per mi, jo tinc dues filles, i per mi era molt, allò era, em repugnava. El personatge és repugnant, però bé, la història és la que és, jo he creat aquell personatge i a aquella dona li passa el que li passa, i per tant, però d'agradable no en té res. És a dir, aquell tio el voldria haver matat jo, i no pot morir. I justament aquest
al
no
revés,
pot, comprens? Has de ser respectuós amb allò que... Amb allò que tu fas has de ser respectuós, també, perquè té vida pròpia. Hi ha pares que a vegades, amb els nens, volen que el nen faci allò que ell creu de fer. I el nen, home, quan és un nadó... No, però després també té el seu gust, la seva personalitat, i li has de respectar que no ha de portar només una cosa perquè tu vols, oi? Doncs el teu personatge també té vida pròpia, també li has donat un cervell, i el que li passa ho fa perquè ell actua. Per tant, no sé, elles què pensaran.
En el meu cas jo no he arribat a un punt tan d'un personatge tan repugnant, però en la mesura light que he trobat, sí que m'ha semblat super enriquidor, perquè si no, jo tenia com la tendència a crear personatges molt bons, tots molt bons, i molt irreals, i a mi m'encanta descobrir com aquesta imperfecció, perquè tots la tenim, i alhora fer aquest treball amb aquesta novel·la m'ha agradat molt per entendre l'altra banda. És que al final
un
tothom...
exercici d'empatia també.
Totalment.
Escriure diferents personatges.
I que tothom porta la seva motxilla, la seva ferida, les seves pors, i que això és el que el fa actuar com actua. Òbviament, no són, en aquest cas no és tant com a repugnant, que ho puc entendre que ha estat molt complicat, però de vegades en versions una mica més lights és molt xulo, perquè això és una cosa que passa en el dia a dia, no? Que et trobes amb algú i ostres, allò et pica i dius, oh, per què m'ha fet això? Per què m'ha dit això? Bueno, és que segurament no té res a veure amb tu, sinó amb tot el que porta...
al darrere,
parla,
no?
Més d'ell o d'ella que de tu, no?
Sí, jo una mica, com la Mireia, jo no m'he atrevit encara a fer personatges dolents. És una cosa que sí que m'agradaria explorar més endavant. De moment m'he atrevit a fer personatges que potser són imperfectes.
Més egoistes,
potser,
no?
Sí.
Potser en el teu cas, en
sí,
aquestes exacte. Tres etapes de l'amor,
sí,
no?
Sí, una mica així. I és veritat que em passa una mica també, no? Que tendeixo a justificar tot el que fan, a intentar fer-los bons, no sé per què, jo suposo que...
Perquè potser és sí. Això que deia el Víctor, que els tracteu una mica, són les vostres creacions,
sí,
com una
ser,
mica
no
uns fills
sí.
Vostres.
També com et poses tant a la seva
una responsabilitat.
Pell, ho acabes patint tu d'alguna manera mentre ho escrius, no? Llavors és com que... Sí, no sé, però és interessant, realment.
Fixa com funciona la societat, que encara és molt patriarcal i molt, hi ha uns esquemes molt masclistes, molt, que encara que no ho sembli, però hi ha un masclisme banal, que és aquell que no es veu. Hi ha el molt ostentós, que és evident, no? Però després hi ha un altre banal, que és acceptat per tothom perquè forma part d'allò que no es veu, però que existeix. I, per exemple, el públic de les novel·les és femení. L'home, jo a les presentacions, bàsicament són homes. Quan ve un home és que és el marit de la senyora aquella que hi ha al costat, perquè l'ha arrossegat ella.
Perquè... Tant, en cultura en general, no? Cinema, al teatre, també.
Sí, en assaig hi ha més homes. És a dir, si es parla de política o d'alguns temes específics o científics i tal, homes. Però si es parla de ficció, és a dir, del món més espiritual, més eteri, a la dona li interessa molt més i l'home, no sé per què, no.
Jo posaria més, jo aniria com una mica més concretament, i jo crec que a novel·les romàntiques, sobretot, sí que he trobat allà molt de femení, sí, però jo he de dir, potser és una cosa generacional, que jo sí que tinc amics que llegeixen novel·la, amics nois. Vull dir que potser també és una cosa més concreta, o que ara està sent més concreta, però sí, estic d'acord.
Sí, jo penso que està canviant tot això.
Però això ho deia, a més, no només sinó per la temàtica. Mm. Per exemple, els llibres, diguem-ne, més de sexe, més contingut de sexe. Si el signa un home, un autor masculí, allò té un interès, perquè els homes ho han fet tota la vida, no? han parlat de tot, dels homes, de les dones, de tot. Però si ho fa una dona, un llibre de sexe, o molt de sexe, escrit per una dona, ven molt més. Té un morbo, i això s'explica per la societat com està creada, és a dir, i ràpidament et preguntarem, però tu has viscut tot això? És autobiogràfic? Ai, ja. tu,
que morbosos que són,
dona,
eh?
I aquí sí, i allà, sí, i no sé sí, què, sí. I té el morbo aquest, de dir, sí. Com és una autora, i tothom mira la foto, i això, tot això li diu, com ho sap tot això, no? Uh-huh, en canvi, si és un home, no, saps, no té la mateixa... Sí, no té el mateix... Clar.
Sí, és un reflex de la societat,
evidentment.
És patriarcal i és masclista, doncs,
evidentment.
Tant, també clar. Són els lectors, no?
Imagina't, els pintors han pintat tota la vida, les dones no els les deixaven pintar, considerava que era una cosa menor, que la pintura de les dones era una cosa...
És a dir, que n'hi ha moltes de pintores, el que passa és que no són reconegudes de darrere
clar.
De grans artistes,
sí.
No?
Han anat sortint després, però... els homes pintaven nus, bé, molt bé, de dones, però si una dona pinta nus masculins, la cosa canvia completament, és a dir, la mirada de la societat d'aquella dona no és la mateixa que la mirada cap a l'autor que pinta dones nues. I això què demostra? Doncs que encara Déu-n'hi-do el camí.
Queda molt camí,
molta feina,
sí. molt camí per fer.
Sí.
A l'hora d'escriure hi ha un moment, que és que al final de la nostra feina tots volem que hi hagi una retribució, no? I arriba aquell moment de, quan tenim el llibre fet, si és que no és un encàrrec, d'anar a picar a la porta de les editorials, normalment, perquè ens publiquin aquest llibre. Com és la relació de l'escriptor amb les editorials? En els vostres casos, quines experiències heu tingut?
Jo considero que he tingut molta sort perquè al final jo he publicat amb Univers, no tenia ni idea de com funciona el món editorial perquè soc totalment fora d'això, i des del primer moment se m'ha respectat moltíssim tot el que jo volia i tot han sigut més aviat, m'han acompanyat, no m'han fet suggeriments, però des de total llibertat, i la veritat és que m'ha sorprès, m'esperava que seria un món molt, no sé, suposo que pel que prejudicis, potser, o pel que m'havien dit, no? I un cop estàs dins, jo la veritat és que m'estic gaudint molt.
Ara hi ha pressió per un segon llibre?
Una mica, això també és veritat que al final quan publiques el primer, no, ja de seguida tothom vol saber i el segon i el segon, no? I
des del públic a les editorials,
sí,
eh?
Una
si
mica
funciona
tot,
allò de...
Sí, i és veritat que no és fàcil, bueno, sí, inevitablement hi ha una pressió i com dic sempre, intentar mantenir una relació sana amb l'escriptura per mi és primordial i a vegades em costa, no? Perquè és com que ja no escric les coses com ho feia abans, des de ho feia perquè sí, perquè em venia de gust, sinó ara ja inevitablement penso, ai, això agradarà tal, i intento fugir d'això al màxim possible, perquè sí, és complicat, però bueno, estem aquí gestionant.
Sí. Mireia, en el teu cas has triat fer autoedició per aquesta segona novel·la
sí,
escrita.
Sí.
Com ha sigut aquest procés? Perquè ens explicaves en una entrevista que et va fer la companya Sara Bella, no? Que tot i que ha sigut una autoedició, tu t'has posat uns terminis i uns passos per assimilar-ho, diguéssim, amb com es treballa amb un editorial
sí,
per poder treballar amb una
sí,
disciplina.
Sí,
i
he fet allò que diuen en anglès fake it till you make it, però he pensat, bueno, no tinc editorial, vaig a fer jo de l'editora. I també des d'això, des de l'haver fet Belles Arts, jo tenia ganes de viure això com una obra d'art, no? Sempre estic a temps, tant de bo algun dia un encàrrec editorial, però aquesta vegada em venia de gust com fer-me la meva, tota meva, tot el meu gust. I llavors vaig fer exactament això que mencionaves, vaig agafar una amiga, res a veure, ella no té res en el món editorial, però jo em vaig fer un calendari i llavors el vam signar juntes. Ella em va fer de falsa editora i llavors jo em vaig comprometre a complir amb els timings, sabent que si no, per passar qualsevol cosa, és una amiga i que no passa res, però alhora, quan et compromets davant d'algú, és com que a vegades és el que necessites per dir, bueno, ni síndrome d'impostora ni històries. M'hi poso perquè és el que em fa il·lusió, no? Bueno, mira, cadascú enganya la ment com pot.
Sí. Víctor, amb tu fa... Des de finals de segle passat, si no recordo malament, que és el teu primer llibre.
Dit així, mare meva.
No, fa més de 20 anys. Sí. Sembla que hem anat molt enrere. El primer assaig, ha canviat molt la relació amb les editorials? Has passat per molts processos diferents?
Sí, al principi no, perquè tenia un editor que era l'Isidor Cònsul, el director de l'editorial de Proa, i durant 10 anys la meva editorial era Proa, i tot el que jo feia, doncs, era, ho publicava a Proa, tant si feia ficció com si feia assaig. Isidor Cònsul mor, i allò canvia bastant, perquè a més Proa era Enciclopèdia Catalana, s'ho queda Planeta, l'enfocament és un altre... I a partir d'aquell moment comença una nova vida per mi, que és diferents editorials. O sigui, alguna dos llibres, un altre un, i anar fent així, això és un calvari. És difícil. Tenia també una agent literària, però si l'agent literari no et serveix, per què el tens? I quan em va dir, i a mi m'agrada fer contes també, em deia, el conte a Catalunya no funciona. No funciona. Només hi ha dos autors mediàtics i, a part d'aquests dos autors mediàtics, el conte no funciona. I els autors, no podem fer conte a Catalunya, perquè no funciona. Doncs les editorials es veu que no volen conte, perquè la gent diu que no compra contes, vol novel·les, però tinc un llibre de contes que no el publico, perquè no troba forat. És igual que tu tinguis un bagatge i tal. No funciona el conte. Ara he acabat una novel·la curta i tal, ja veurem, però has de fer el que a tu et ve de gust.
Sí, però és molt difícil, et marca, no? Suposo, molt. Treballar també per encàrrec quan és una...
Bé,
és una professió també que té aquesta, una part artística,
clar,
no?
És molt visceral, a més, vull dir, com que t'ho demana...
Entenc que de tant en tant pots pintar el quadre que et demanen, escriure el llibre que et demanen, no? Però hi ha d'haver una part que sigui allò que neix, allò que tu vols explicar, aquesta història que tu portes dins.
Sí, és que al final, les editorials, clar, és un negoci, però jo crec que també ha d'haver-hi una ètica, perquè hi ha hagut editorials que busquen mediàtics. I els,
ja ens amb aquesta separació per Sant Jordi, no? Que molts autors ja estan en contra, i des del gremi de llibreters ja sembla que s'està mirant de canviar la llista dels mediàtics,
sí,
dels no mediàtics.
Però és que és molt lleig, perquè hi havia un automediàtic que va fer el primer llibre i que ho va explicar amb tota la bonomia, va dir no, jo no m'havia acudit mai a escriure cap llibre. Va venir l'editorial i com que tu presentes un telenotícies, doncs el que facis es vendrà.
Sí.
Per tant, busca't un tema, el va buscar, i un cop ha acabat ja li estan dient, què faràs un segon? Però això que parlàvem de l'intrusisme, perquè aquella persona Ja es guanya la vida amb una professió.
Ni tan sols havia passat pel cap de fet, no? Perquè tu pots guanyar-te la vida amb una professió i que et vingui de gust escriure una novel·la, no?
Ah, això és diferent. Però ja es guanya la vida i, per tant, quan publica aquell llibre es vendrà moltíssim perquè ell ven la seva imatge cada dia entre les, a les llars de les persones. Per tant, és un ésser conegut, una persona coneguda. L'altre, l'autor professional que no es guanya la vida amb la seva imatge, sinó que es guanya la vida tancat en una cambra i escrivint, clar, quan ha acabat, vendre allò, com que qui ho signa no és una persona mediàtica, costa molt de vendre aquella
obra. Sembla que no ets ningú.
Clar, de manera són dos mons completament diferents. Sí.
Víctor, Mireia, Maria, m'han quedat manta preguntes apuntades al guió.
Repetim per tant, quan vulgueu,
molt a gust. Que ens podem tornar a trobar. Sempre és un plaer parlar de literatura. Sempre aprofitem Sant Jordi per fer-ho. Aquest cop hem trobat aquesta excusa tonta, per dir-ho d'alguna manera.
No, no és tonta, no.
De la Setmana Mundial de la Novel·la, perquè és molt interessant parlar-ne, i més fer-ho més amb gent de casa i des de perspectives molt diferents. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Faves Comptades i compartir la vostra experiència amb nosaltres.
Moltes gràcies.